Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui divendres són moltes les persones que no treballen a la tarda i moltes d'elles utilitzen el servei de transport públic per arribar a la feina. Tenint en compte la vaga d'autobusos interurbans i els serveis mínims establerts per la Generalitat, avui ja no passarà cap autobús fins a les 5 de la tarda. Així es fa evident que molta gent o ha anat en vehicle privat a la feina per tornar a l'hora o haurà d'agafar el tren fins a Cerdanyola i venir caminant. I aquest és només un exemple, sempre comptant que els serveis mínims del 50%, de 6:30 a 9:30 del matí i de 5 a 8 de la tarda, es respectin. Empreses privades que fan serveis públics i que, com és habitual en aquests casos, qui més surt perdent són els usuaris. Esperem tot plegat que aquesta vegada serveixi per alguna cosa, tot i que a vegades les males formes acaben eclipsant el contingut de les protestes. I d'aquest tema d'actualitat passem a conèixer ara quines han estat la resta de notícies destacades de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Ripollet rebrà el proper 2010 més de 4 milions d'euros de la segona convocatòria del Fons Estatal d'Inversió Local per tal de desenvolupar projectes impulsats per l'Ajuntament que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.
Aquesta setmana s'han presentat els nous vehicles de recollida selectiva de Ripollet que formen part del nou sistema EASY en funcionament al municipi des del passat 1 de novembre. Es tracta d'un nou mètode més ràpid, més net i més segur tant pels treballadors com pels vianants.
Alcaldes i alcaldesses representants de 23 municipis de la comarca es van trobar al Consell Comarcal per valorar el nou programa d'actuació que haurà de ser aprovat pel ple del Consell del Vallès Occidental.
Alumnes de tots els instituts de secundària de Ripollet, el Col·legi Sant Gabriel, l'Espai La Gresca, el Centre Especial de Treball i l'Escola Taller del Patronat Municipal d'Ocupació visitaran fins al 25 de novembre l'exposició itinerant I tu de què vas? La mostra està instal·lada al Centre Cultural.
Ahir es va celebrar al Centre d'Interpretació del Patrimoni un taller sobre la masculinitat masclista i les eines necessàries per erradicar-la. L'activitat va comptar amb una quarantena de persones.
Aquest matí ha tingut el lloc al Centre Cultural la trobada de delegats 2009, que ha comptat amb la participació de joves dels IES Palau Ausit, Lluís Companys i Can Mas. L'objectiu és crear un espai de trobada entre els joves i fomentar la participació.
El proper dilluns comença la campanya de vacunació de la grip A. L'info de Ripollet Ràdio ha sortit al carrer per conèixer de primera mà en què pensen els ciutadans d'aquesta malaltia.
I a l'entrevista d'avui ens acompanya Ivan Parejo, que recentment s'ha proclamat campió de la 6a Copa d'Espanya de gimnàstica aeròbica celebrada a Saragossa.
Esteu escoltant Info.
El passat dimarts es va realitzar la presentació oficial dels nous vehicles de recollida selectiva de Ripollet que formen part del nou sistema EASY en funcionament al municipi des del passat 1 de novembre. Es tracta d'un nou mètode més ràpid, més net i més segur tant pels treballadors com pels vianants.
El nou sistema ha suposat el canvi de més de 600 contenidors així com de nous vehicles de recollida que poden treballar a banda i banda del carrer a una distància de 5 metres. Això farà que els cotxes aparcats no siguin una molèstia. El regidor de serveis municipals Antoni Francolí ha explicat en declaracions a Ripollet.cat que aquests primers dies han estat d'adaptació.
Al haver-se canviat ubicacions i haver-se unificat, abans hi havia 190 punts, en aquest moment estem parlant de 110-112 punts. Els que hi ha, doncs això ha canviat els hàbits dels ciutadans de Ripollet, els quals han tingut doncs, que anar-se adaptant una mica a les noves ubicacions. Aquests primers dies hi ha hagut alguns problemes, llavors hi ha hagut punts de recollida doncs, que han quedat mig buits i altres que han quedat desbordats. Llavors el que estem fent és un seguiment diari i mirar d'anar-ho ajustant.
El regidor de serveis municipals parlava també dels nous vehicles que s'han incorporat a la flota de recollida de Ripollet.
Hi ha tres camions de recollida que serveixen per qualsevol de les fraccions. En principi n'hi ha un que es dedica només al rebuig. S'ha fet un vehicle d'intervenció ràpida, que és un vehicle amb mitja caixa oberta, porta una llança, o sigui, és per fer intervencions d'urgència, que estarà durant tot el dia doncs, donant voltes per Ripollet, ja sigui per accidents, desbordes o qualsevol contingència que hi hagi. Després també s'ha dotat d'una màquina d'hidropressió amb aigua calenta i amb sorra per grafitis, i després tres vehicles petits per buidar papereres i fer el manteniment de la neteja viària.
Francolí també va explicar que tots els contenidors són adaptables per a persones amb discapacitat. En cas que algun ripolletenc estigui interessat en que s'adapti al punt de recollida més proper al seu domicili, només cal que s'adreci a serveis municipals per fer la sol·licitud al carrer de Balmes 8 o al telèfon 93 504 6005.
El nou sistema Easy també permet que la recollida la pugui fer una sola persona des del camió i, per tant, que sigui molt més segur pels treballadors. Els contenidors són de càrrega bilateral i ara la recollida orgànica es fa per separat del rebuig. Finalment, el buidat del contenidor es fa per sota, de manera que tant el mateix contenidor com la via pública queden més nets. Es tracta també d'un sistema que fa menys soroll i és més accessible, ja que els contenidors són més petits i còmodes d'utilitzar.
El nou Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local destinarà prop de 4 milions d'euros a Ripollet per tal de desenvolupar durant el proper any projectes impulsats per l'Ajuntament que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social. El consistori té temps fins al proper 28 de gener de 2010 per presentar els projectes davant el Ministeri de Política Territorial, que no podran superar els 5 milions d'euros ni haver rebut altres ajudes. Les inversions hauran de realitzar-se durant l'any 2010 i estar finalitzades abans del 31 de desembre.
Com a novetat, el nou Pla Zapatero permet que fins a un 20% d'aquesta ajuda, és a dir, prop de 800.000 euros en el cas de Ripollet, es destinen a actuacions d'interès social relacionades amb l'educació, com ara la construcció, rehabilitació o millora de centres educatius. També es contempla l'atenció a persones en situació de dependència o prestacions de serveis socials i reinserció social, amb la creació d'edificis municipals per a l'atenció a les persones amb dependència, centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius. Les obres del segon pla E s'han de destinar a la promoció econòmica o la iniciativa emprenedora i la innovació, com ara parcs empresarials, per científics i vivers d'empreses. També es poden invertir en obres de creació, equipament i desenvolupament d'infraestructures tecnològiques, com per exemple la modernització de l'administració local, amb l'objectiu de facilitar el correu electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Respecte als projectes mediambientals, el nou FEIL subvencionarà obres que poden estar relacionades amb la promoció de la mobilitat sostenible i el transport no contaminant.
També es vol donar un impuls a l'estalvi i l'eficiència en la gestió dels recursos híbrids i la construcció de xarxes de sanejament i d'infraestructures de depuració d'aigües residuals. D'altres actuacions també poden anar dirigides a la gestió i tractament de residus, la recuperació i conservació d'àrees naturals, la prevenció i detecció d'incendis i la conservació del patrimoni històric i paisatgístic.
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, reunits el passat 9 de novembre en el Consell d'Alcaldes, van valorar positivament el nou programa d'actuació comarcal que haurà de ser aprovat en el ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La reunió va comptar amb representants dels 23 ajuntaments vallesans i el president del Consell Comarcal, Antoni Rebolleda.
El PAC, determinat a la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, ha d'incloure serveis, activitats i obres que han de dur a terme els municipis, així com la manera de complir-los, els mecanismes de coordinació i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. Així, el Consell Comarcal ha elaborat la forma participativa i amb la col·laboració de tots els ajuntaments un PAC on es recullen el conjunt de activitats que ha de dur a terme en els propers anys. A més, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ha acordat encarregar al ple del Consell Comarcal l'elaboració d'un pla de treball on es prioritzin els objectius recollits en el PAC, atenent a les necessitats de la comarca i també que temporalitzi la seva actuació.
El Partit Popular va acusar ahir dijous en roda de premsa al govern municipal de no tenir prou fermesa en el control de l'execució i els acabats de les obres públiques.
El regidor popular, Víctor Dieguez, va demanar que canviï el tracte que l'equip de govern dona a les constructores.
Doncs el missatge és el tracte tan favorable, tan exquisit que reben les constructores, totes, pràcticament, i podríem dir que treballen en l'Ajuntament, en comparació amb el tracte que rep el ciutadà quan ha de fer o ha de demanar coses a l'Ajuntament.
A més, va manifestar que no s'haurien de donar obres a empreses que no hagin fet bé la feina i va posar com a exemple els treballs realitzats recentment a les instal·lacions de Creu Roja.
El Compromís per Ripollet ha respost en un comunicat als mitjans a les crítiques realitzades pel govern respecte a la seva actuació en el darrer ple municipal, qualificant-les de demagògiques. Pel regidor del Compromís, José Luis Muñoz, el govern va muntar una estratègia per tal de cansar i confondre els veïns i les veïnes en un intent de picar baralla política que desdibuixés el que realment s'estava discutint, la remodelació de la plaça d'en Clos i els voltants.
El Compromís ha manifestat que va abandonar el ple quan la discussió i les respostes als veïns de totes les formacions ja havien acabat. Segons el grup de l'oposició, la darrera intervenció de l'alcalde l'alcalde no era una resposta als veïns i les veïnes, sinó que anava adreçada a dispersar el debat, fugir del debat sobre la remodelació de la plaça d'en Clos i criticar l'oposició municipal amb temes que res tenien a veure amb la pregunta efectuada pels veïns. Finalment, Muñoz reitera en l'escrit, en nom del Compromís, la demanda de dimissió de la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, per haver-se mostrat incapaç d'encaminar el que podia ser una remodelació plàcida si hi hagués hagut participació dels veïns i les veïnes.
Aquest matí ha tingut lloc al Centre Cultural la trobada de delegats 2009, que ha comptat amb la participació de joves del CIES, Palau Ocit, Lluís Companys i Can Mas. L'objectiu és doble: per una banda, crear un espai de coneixença, formació i trobada de tots els delegats de secundària, batxillerat i cicles formatius del municipi, i per l'altra, fomentar l'associacionisme i participació dels joves de Ripollet.
Aquesta trobada pretén posar a l'abast dels joves eines per poder dur a terme la seva tasca com a delegats, tal com explicava en roda de premsa el regidor de Joventut, Ferran Tornel.
Volem posar a l'abast dels joves les eines per poder desenvolupar la seva tasca com a delegats als seus centres, que és una tasca, entre cometes, una responsabilitat fosca, però que existeix i que nosaltres creiem vital pel desenvolupament social de, primer, els instituts i el bon funcionament dels instituts i la relació interna entre ells, i també, per què no, amb les polítiques que venim fent nosaltres i amb el que venim fent nosaltres amb el programa d'ESPIFES, que és la descentralització de la informació juvenil als centres.
L'acte ha comptat amb una cinquantena de participants entre alumnes i professors dels centres educatius de Ripollet. Durant la jornada s'ha dut a terme una activitat a càrrec de Drums Team, un grup de percussió que a través de la música treballa la coordinació entre grups i el concepte de treball en equip.
Parlem ara de polítiques d'igualtat. Aquesta setmana han continuat els tallers i activitats del programa De tot cor, la violència no és amor, inclòs en el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Ahir la tarda es va realitzar un taller sobre com es transforma la masculinitat masclista a càrrec de Daniel Gavarró, mestre, psicopedagog, llicenciat en Humanitats i membre de l'associació Homes Igualitaris.
A la jornada hi van participar una quarantena de persones entre matí i tarda i van parlar sobre com es construeixen els homes masclistes i visualitzar els immensos costos que aquest model masculí implica. El taller té l'objectiu de fer comprendre que sense una masculinitat igualitària serà impossible superar la violència de gènere. La propera activitat serà el proper divendres 20 de novembre a les 6 de la tarda i es tracta d'un taller sobre l'amor romàntic dirigit als joves del Cafetí. Sandra Ortiz, tècnica de Polítiques d'Igualtat, ens explica l'objectiu del taller.
I una mica la idea d'aquest taller és abordar la violència dins del marc de les parelles joves, però utilitzant una eina de reflexió que és molt planera i molt pròxima als joves, que és, bueno, parlar una mica de l'amor, no? I quina idea tenen de l'amor i com la idea de l'amor que s'ha tingut al llarg de la història, que és l'amor romàntic, portat a l'extrem, a vegades pot acabar amb violència emocional i fins i tot a vegades física.
L'activitat està organitzada entre les regidories de Joventut i Polítiques d'Igualtat i tindrà lloc al Cafetí de Can Mas, al carrer de Montcada 77-79.
Aquest matí el Patronat Municipal de Cultura, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha iniciat la campanya escolar de teatre, música i dansa pels centres educatius del municipi. Aquest programa ofereix als alumnes la possibilitat d'assistir al Teatre Auditori a veure un espectacle durant l'horari escolar.
El PMC realitza una selecció d'espectacles de teatre, música i dansa que, prèviament validada per la Diputació de Barcelona, s'ofereix a les escoles mitjançant la guia d'activitats educatives. Per tal d'adaptar les representacions als objectius específics segons el curs, es separen per cicles: infantil, inicial, mitjà i superior. Un dels principals objectius de la campanya escolar és la formació de nous públics en l'àmbit de les arts escèniques. Enguany es duran a terme 8 espectacles dividits en 25 passis. Participaran 9 escoles de Ripollet i un total de 6.100 nens i nenes passaran pel Teatre Auditori entre novembre i juny.
Alumnes de tots els instituts de secundària de Ripollet, el Col·legi Sant Gabriel, l'Esplai La Gresca, el Centre Especial de Treball i l'Escola Taller del Patronat Municipal d'Ocupació visitaran fins al 25 de novembre l'exposició itinerant I tu, de què vas? La mostra per a la prevenció de les drogodependències està instal·lada al Centre Cultural i va ser inaugurada el passat divendres 6 de novembre. L'acte va comptar amb la presència d'un bon nombre de regidors, representants dels Mossos d'Esquadra, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la cap del Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències de la Diputació de Barcelona, Maribel Serra.
Aquesta exposició està adreçada principalment als joves dels 12 als 16 anys i és una iniciativa de les regidories de Serveis Socials i Salut Pública en el marc del programa de prevenció de les drogodependències amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un cop feta la visita guiada, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, feia la següent valoració de la mostra.
Molt interessant, dintre de la línia de la prevenció que nosaltres com a Ajuntament venim treballant des de fa temps, concretament amb la prevenció de les drogodependències. Fa més de 15 anys que venim treballant programes específics que treballem amb els pares, amb els mestres i amb els joves, i aquesta exposició que ens brinda la Diputació de Barcelona, que per cert els hi hem d'agrair perquè és una exposició molt interessant, va més enllà de la pura explicació, de la pura exposició explicativa de llegir, sinó que és una exposició molt interactiva en el qual els veritables protagonistes seran els joves de 12 a 16 anys.
Mitjançant 5 espais simbòlics que treballen la informació, les creences, les actituds, les influències i la presa de decisions, es pretén que els joves facin un procés reflexiu entorn del consum de drogues. La mostra vol aconseguir retardar el consum de drogues i, si és possible, que els joves no arribin a consumir-les, donant eines per fer front a una sèrie de situacions en les que es trobaran. Ho explica Maribel Serra.
L'objectiu de la Diputació de Barcelona és promoure polítiques en matèria de prevenció en el món local. Una de les actuacions que tenim és l'exposició I tu de què vas? L'exposició va dirigida a joves de 12 a 16 anys, i el que intentem és promoure habilitats socials en aquests joves.
La mostra tracta sobre tres de les substàncies més esteses entre la gent jove, però sense donar excessiva informació. La responsable del Centre de Prevenció i Intervenció de Drogodependència de la Diputació explica per què.
Les úniques substàncies que es tracten o que es treballen són l'alcohol, el tabac i el cànnabis. I d'una manera molt de passada, perquè pensem que molts dels nanos que passaran per aquí, que la visitaran, tenen 12 i 13 anys. Anem a fomentar més aquelles habilitats socials, les creences, l'autoestima, el coneixement d'un mateix, la presa de decisions, la pressió de grup, etc.
L'exposició de caràcter itinerant ha passejat per 19 municipis. La Diputació des de l'inici està fent una avaluació que ha donat molt bons resultats.
Des de l'inici de l'exposició, conjuntament amb el Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, estem fent una avaluació. Per tant, als nanos se'ls passa un qüestionari abans de la visita i després del taller. O sigui, seria un disseny pre-post-test, que en diem, no? L'última avaluació ens diuen que en temes d'informació millora el seu coneixement i en alguns temes d'actituds també. Per tant, estem molt satisfets, però sí que és cert que en algun àmbit hem de millorar i hem de perfeccionar.
A banda de les visites, s'han organitzat sessions de formació per a professors i alumnes. A més, el proper 19 de novembre a 6:45 tindrà lloc una sessió per a pares i mares oberta a tota la població. La mostra es pot visitar de dilluns a diumenge, tant matí com tarda, i compta amb un grup de monitors que realitzen visites guiades durant tot el dia.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
És una malaltia que no és greu, que la majoria de persones que passin la malaltia la passaran molt suau, i que l'únic que hem d'estar alerta doncs és això, no? Que si hi ha algun símptoma que ens fa que ens pot preocupar, que és el fet aquest de l'ofec, doncs que llavors és quan hem de córrer i hem de consultar el metge, principalment, no? És quan hem d'anar de pressa.
Com molts hauran endevinat, es tracta de la grip A. Així la definia en Josep Maria Bonet, tècnic de salut del SAP Cerdanyola Ripollet. Avui, l'espai de servei al ciutadà de l'Info el tornarem a dedicar a parlar d'aquesta malaltia, ja que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya iniciarà la campanya de vacunació contra la grip A el proper dilluns 16 de novembre. Els grups de risc als quals es recomana la vacunació són el personal sanitari, els treballadors dels serveis d'emergència i de seguretat, els pacients dels grups de risc amb altres patologies associades i les dones embarassades. Segons dades del Departament de Salut, el virus de la grip A ha desplaçat el de la grip estacional, que podria fer la seva entrada al desembre. De moment no s'han produït casos de grip estacional. De cara a la temporada d'hivern, Salut ha augmentat la capacitat d'hospitalització en 14.425 places d'aguts, 4.236 més que l'any anterior i 1.652 places per subaguts. El telèfon sanitat respon que centralitza les consultes per grip A, el 902 111 444. S'han atès 7.652 trucades des del 23 de setembre fins a final d'octubre. Els ciutadans que truquen reben l'atenció de personal d'infermeria o d'un metge en el cas que sigui necessari.
La grip A és una malaltia infecciosa produïda per un nou virus que fins ara mai havia circulat entre els humans. Fins ara la malaltia té un caràcter lleu i segueix un curs sense complicacions a la majoria de casos, ja que aquestes habitualment es presenten en persones amb factors de risc. Josep Maria Bonet ens recorda quins són els seus símptomes habituals.
Hi ha una febre alta, encara que a vegades aquesta febre no és tan alta. Llavors, doncs, malestar general, pot haver-hi tos, pot haver-hi també mucositat nasal, vòmits i diarrees a vegades. O sigui, no és una sintomatologia, és una sintomatologia bastant diversa, no? Vull dir, no és una sintomatologia molt que sempre tothom fa la mateixa clínica.
Fins ara 9 persones han mort per grip A a Catalunya. Els casos greus han estat 84, 23 d'ells per pneumonia associada. D'aquells casos greus, només el 26% no presentava cap factor de risc previ. A les darreres setmanes, la incidència de la grip A s'ha donat en nens d'entre 5 i 14 anys. Ara s'espera que afecti els adults, com passa amb la grip estacional. La grip A, com la grip estacional, ens transmet amb facilitat a través de les petites gotes que expulsem amb la tos o els esternuts, així com dels estris o altres objectes que compartim sense haver-los netejat degudament. Des de la Generalitat de Catalunya s'ha assenyalat que la prevenció és la millor mesura per evitar la grip A. És per això que difós una sèrie de consells sobre què podem fer per protegir-nos i protegir altres persones contra la grip.
La millor manera de protegir-vos i evitar la propagació de la grip A és seguir unes bones pràctiques d'higiene. Quan tossiu o estornudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador de paper i llanceu-lo a la galleda de les escombraries. Renteu-vos les mans amb freqüència amb aigua i sabó o un preparat amb alcohol i aixugueu-vos-les bé. Si no teniu mocador de paper, tossiu o estornudeu a la part superior de la manta. Quedeu-vos a casa si creieu que esteu malalts i truqueu a Sanitat Respon. Si patiu malalties cròniques greus, alguna malaltia immunosupressora, esteu embarassades i teniu símptomes de grip, o el vostre fill menor de 6 mesos els té, heu de trucar el més aviat possible a Sanitat Respon o connectar amb el vostre centre d'atenció primària.
Des de fa mesos, cada dia podem veure als mitjans de comunicació alguna notícia relacionada amb la grip A. Al contrari del que moltes persones poden pensar, els ciutadans i ciutadanes no tenen por a contraure la malaltia. Hem sortit al carrer per comprovar-ho i això és el que ens han dit els micròfons de Ripollet Ràdio.
No, ninguno, absolutamente ninguno. No es un tan fiero como lo pintan, me da la impresión, pero bueno.
No és tant com diuen, vull dir, sempre s'ha mort gent de totes les malalties i també s'ha mort gent per la grip, però no és tant com tota la propaganda que s'ha fet.
Al principi fa molta alarma, però jo crec que no és tant, creo.
Com hem pogut sentir, els ciutadans en general no tenen por a la grip A, però sí creuen que s'ha donat massa importància als mitjans de comunicació.
Están dando mucho bombo. Una gripe, dicen que es una gripe normal. Si es una gripe normal, esta llevamos ya 100 años con la gripe esta y no han dado tanto bombo. O sea que los periodistas a veces le meten bombo a lo que hay.
Amb tota la premsa que s'ha fet, ja por, evidentment.
Bueno, yo diría que los medios de información quizás tengan un poquito de culpa porque le dan mucho, no sé, mucha publicidad. Y claro, pienso que tanta publicidad, pues la gente lo asimila de una forma mal.
Tot i aquest excés d'informació per part dels mitjans, el que sí és cert és que els veïns i veïnes de Ripollet en general creuen saber què és la grip A i conèixer quins són els seus símptomes.
Bueno, en principio creo que sí, que es una gripe, bueno, como la gripe normal, pero un poquito de otro, no sé, digamos, otro ramo.
Bueno, febre alta, molt malestar, i en fi, suposo que bastant xafada.
La de Mèxic, la vol canviar el nom, però és la de Mèxic.
Febre superior a 38,5, malestar general i, bueno, els típics d'una grip normal.
Com hem dit a l'inici, el proper dilluns, dia 16, començarà la campanya de vacunació contra la grip A. El Ministeri de Sanitat i Política Social ha coordinat l'adquisició de vacunes per a tot l'Estat, 37 milions de dosis per vacunar un 40% de la població. A més, s'ha fet una reserva de compra de vacunes per si fos necessària una eventual ampliació de la població diana fins a un total del 60% de la població. Tot i això, els ciutadans no estan gaire convençuts de la seva eficàcia.
Jo no m'he vacunat i, sincerament, no em penso vacunar. Penso que hi ha més, no hi ha tant com es parla i que, bueno, que també hi ha molt negoci darrere de tot això.
Perquè les vacunes de la grip no estan ben estudiades. Els virus muten cada any. No tiene una eficacia 100%.
Bueno, es que fui otro día a vacunarme y me dijeron que de momento que ni pensarlo. De momento. Tengo una persona mayor en casa, que es a lo mejor sí, pero nada más.
En principio no tengo previsto, porque normalmente no me refrigo.
Ahí vam anar al metge, té una grip normal, però no... Vamos, ni al metge tampoc m'ha dit en cap cas que s'hagi de vacunar de res ni que hagi de fer cap cosa extraordinària preventiva, vamos.
I si els ciutadans no estan gaire convençuts, cal dir que alguns professionals tampoc. Sentim l'opinió de Eloi Rodríguez, farmacèutic de la farmàcia Selva de Ripollet.
La gripa de moment no espanta gaire. Alguna gent pregunta per la vacuna, quan sortirà la vacuna, però de moment...
Doneu alguns consells des d'aquí, des de la farmàcia, de prevenció?
No, que no es preocupin. O sigui, és molt semblant a l'altra, la de sempre. Els símptomes són iguals. Ja ha passat.
Sembla que ha passat la por, no?
Sí.
I vosaltres, com a farmacèutics, què n'opineu?
Que no és per tant. Sempre n'hi ha hagut els casos de grip que n'hi ha hagut. Aquest any no n'hi haurà més perquè sigui gripa. Jo no crec que sigui gaire eficaç la vacuna. Algú s'enriquirà molt i ja està.
Des del SAP Cerdanyola a Ripollet no s'ha volgut fer cap declaració fins que el proper dilluns, amb motiu de l'inici de la campanya de vacunació, comparegui la consellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli. Per trobar més informació, saben que poden consultar la web www.gripa.gencat.cat o trucar al telèfon de Sanitat Respon al 902 111 444.
Esteu escoltant Info.
El ripolletenc Ivan Parejo del Club Esportiu Bonkai es va proclamar el passat 31 d'octubre campió de la 6a Copa d'Espanya de Gimnàstica Aeròbica, celebrada a Saragossa. Aquest premi suposa un esglau més a l'exitós currículum de l'esportista i li serveix de preparació de cara als campionats d'Europa que tindrà lloc del 17 al 22 de novembre a la República Txeca. Avui a l'Info volem conversar una estona amb ell i per això li donem la benvinguda. Ivan Parejo, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Si fem un repàs de la teva carrera com a gimnasta, realment espectacular pel que fa a les competicions que has guanyat. Com portes això de ser campió d'Espanya un any més?
Bueno, pues la veritat és que molt bé, perquè és renovar un títol que ja tenies, o sigui, és com tornar un altre cop a ser el millor a la teva modalitat i et sents bé.
Mm-hmm. Hem de dir que enguany has revalidat tres importants títols de l'any passat.
Sí.
Què significa per tu això?
Home, pues per mi és com, és que és com guanyar-ho tot, saps? És estar arribant cada dia al teu màxim, o sigui, guanyar aquests campionats tan importants és el millor que et pot passar sempre que fas un esport, o sigui, guanyar un campionat del món, uns World Games, que és els Jocs Olímpics per als esports no olímpics, o sigui, és el màxim que pots arribar a aconseguir un cop els guanyes, és el més.
Uh-huh. Ara t'estàs preparant pels campionats d'Europa, que són la setmana vinent, com dèiem al principi. Quines són les teves expectatives?
Aviam, les meves expectatives en individual, hem estat entrenant tota la temporada aquesta i la temporada ja passada, un cop va acabar el Mundial, per a aquest europeu, i seria el que d'un altre cop campió. Uh-huh. En els passats europeus no va poder ser, perquè va haver-hi una caiguda, i bueno, i aviam, si aquest cop puc aspirar al campionat que és l'únic que em falta per guanyar, aviam si es pot complir.
Uh-huh. Explica'ns una miqueta, Ivan, com neix aquesta passió per la gimnàstica aeròbica.
Aviam, jo vaig començar fent gimnàstica artística en un club de Sabadell i bueno, em van estar veient entrenadors de gimnàstica aeròbica i tal, em van dir que podia servir i bueno, em vaig animar, vaig deixar la gimnàstica artística i bueno, vaig començar campionats de Catalunya, campionats d'Espanya i tal, i bueno, l'any 2004 vaig entrar a la selecció espanyola i bueno, a partir d'aquí em van començar a treure fora i cada cop em van agradant més, vaig començar a guanyar títols i una mica així.
Mm-hmm. Quan feies aquesta gimnàstica artística, què és el que van veure? Quines qualitats especials van veure en tu perquè et passessis a l'altra modalitat?
Sobretot la flexibilitat, perquè és una cosa que en els nois no... És com que no tenen massa flexibilitat i jo, per exemple, era dels nois que més tenia flexibilitat, o sigui, podia fer uns tipus de dificultats que molta gent no podia fer. A part també els elements de força, el venir de gimnàstica artística eren més fàcils, em resultaven més fàcils, o sigui, no em costaven tant, no necessitava tant entrenament per fer-les, i podien treballar més fàcil amb mi, a part de la coordinació i aquestes coses.
Explica'ns ben bé què consisteix aquesta disciplina per la gent que no ho sàpiga.
A veure, la gimnàstica aeròbica tracta d'un exercici que dura 1 minut 30 en individuals i 1 minut 45 parelles, trios i grups, i bueno, es tracta de realitzar una coreografia amb la música que tingui a veure amb el tema que porta la música i el ritme de la música, en el qual fas elements de dificultat, que és el que finalment et donarà la nota més alta, que és el que et pot variar dels altres competidors, perquè coreografia portem tots, però les dificultats varien segons els esportistes, que poden portar més o menys, i vas fent elements de flexibilitat, força, elements pel terra, de dalt, i és una mica així. El que passa que, clar, explicant-ho, normalment la gent no ho entén. O sigui, jo animaria la gent que es vulgui interessar i tal, que, per exemple, es fiqui al YouTube i vegi vídeos.
És impressionant, és veritat. Sí. Nosaltres ho hem fet aquí a la redacció i també ho recomano per fer-se una idea una mica del que suposa aquesta disciplina. Ivan, perquè ens fem una idea del que suposa ser un campió de gimnàstica i estar a dalt de tot com estàs tu, quina és la teva rutina diària?
Aviam, la meva rutina, bueno, ara he començat un altre cop a estudiar perquè ho vaig tenir que deixar perquè per preparar-me alguns campionats no podia. I bueno, m'aixeco a les 6 del matí, faig l'esmorzar ben fort, vaig a l'escola, estic de 8 a 2, i a les 2, sense dinar ni res, doncs comencem l'entrenament fins les 5. Això és fins divendres, i després dissabte comencem a les 10 i acabem a les 7, i els diumenges igual. O sigui, no tenim molta vida.
Això t'anava a dir, no? I això com ho compagines amb sortint, amb els amics? És difícil, no?
Sí, normalment amb les persones que vaig, això, som la gent relacionada amb aquest ambient, que és com que ho tenim més fàcil, ens veiem també cada dia i més temps i tal, i bueno, és com si fossin part de la teva família i normalment és amb aquestes persones amb les que vas.
Què estàs estudiant ara mateix?
Ara estic fent un cicle formatiu de grau superior.
Uh-huh. Suposo que ha estat difícil, bueno, no ho sé, explica-m'ho tu, pels nois fer-vos un forat en una disciplina, quan parlem de gimnàstica aeròbica, que durant molts anys ha estat associada a les noies.
Sí, no, això és veritat, però també és veritat que això només passa aquí a Espanya, perquè, per exemple, a l'equip de França o Romania o Rússia predomina més en els nois. O sigui, això de que sigui més per noies està més així vist aquí a Espanya.
Uh-huh.
O sigui, bueno...
Alguna vegada t'has trobat allò quan dius que et dediques, doncs algú t'ha fet alguna broma o no?
Sí, però bueno, però la veritat és que m'és una mica igual perquè com que m'agrada el que estic fent, o sigui, no m'importa tampoc molt.
Hem de parlar de l'Europeu de la propera setmana. Participaràs amb prop de 450 esportistes de l'equip espanyol.
Sí.
És alt el nivell que hi ha a Espanya, concretament a Catalunya?
A Catalunya, bueno, ara ha baixat una mica el nivell, abans era bastant més alt, el que passa que ara sí que ha millorat una mica més la qualitat de la poca gent que hi ha. Ara mateix a la selecció catalana som 4 gimnastes, som pocs, però bueno, el nivell és bastant alt, i després a nivell d'Espanya ja n'hi ha una mica més de nivell, sobretot a València i ara no em surt. I a Madrid també hi ha algunes noies que estan bastant bé.
Mm-hmm.
I sobretot és València, qui porta tota la base ara és València.
4 persones comentades de la selecció
sí.
Catalana. Tu participes als europeus amb una noia també que entrena amb el Bunkai?
Sí, l'Alexandra Torres i la Begoña Combarros.
Amb dues?
Sí.
Què ens pots dir d'elles?
Bueno, que són, primer que són unes companyeres excel·lents i després que són de les... Són les noies que tenen el nivell més alt ara mateix a Catalunya. També l'Alexandra Torres és de les noies millors vistes d'Espanya. Va quedar tercera al campionat d'Espanya. Sí, que aquí a Catalunya tenim un bon nivell ben alt. La Begoña ha començat ara amb nosaltres a la selecció catalana i l'hem incorporat així a poc una mica a la selecció espanyola i de moment molt bé.
I pel que fa als teus reptes de futur, quins són?
Doncs bueno, primer acabar el cicle superior i després intentar fer la carrera d'INEF. I bueno, i en quant a l'esport, doncs bueno, intentarem continuar ara amb aquest europeu així a curt termini i després el mundial que hi ha l'any que ve a França.
Doncs Ivan Parejo, actual campió d'Espanya de gimnàstica aeròbica, moltíssima sort a l'europeu.
Moltes gràcies.
I fins aviat, moltes gràcies per haver estat
gràcies
amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Coneguem ara altres notícies de la setmana de forma breu. Ahir a la tarda va tenir lloc la darrera de les activitats organitzades per la Casa de Natura dins l'agenda de tardor i que estava centrada en els bolets. La cuinera Àngels Puntes va ser l'encarregada de tancar el cicle amb una classe de cuina que es va dur a terme al centre cultural. També s'ha realitzat una sortida per collir bolets i un taller de micologia divertida. Divendres passat, els alumnes del curs de monitors organitzat per la Regidoria de Joventut van participar en una activitat dirigida per l'Associació Ripollet Natura i la Regidoria de Medi Ambient amb l'objectiu de descobrir una part del medi natural del nostre municipi. L'excursió va consistir en un recorregut pel riu Ripoll mostrant el ventall de possibilitats que es poden extreure del nostre paisatge natural. El curs, que va començar el passat 16 d'octubre, s'allargarà fins al proper mes de desembre.
El fotògraf ripolletenc Joan Serrano s'ha emportat el primer premi del 8è concurs fotogràfic Santiago Pinyol. Vicent Sempers de Cerdanyola ha guanyat el premi a la millor col·lecció, Josep Lluís Navarro de Barberà s'ha endut el segon premi i finalment el tercer premi ha estat per Laureà Pinyol. La categoria de premi especial juvenil ha quedat deserta.
El patró municipal de Cultura ha fet una primera valoració positiva del programa de cursos i tallers del Centre Cultural iniciat ara fa un mes. Enguany s'han inscrit una vintena de persones més als tallers del Centre Cultural i el nombre total d'alumnes arriba als 320 distribuïts en 11 tallers diferents. Durant el mes d'octubre s'han acabat d'omplir les places que hi havia lliures en alguns dels tallers i la majoria han arribat al màxim d'assistència.
Aquest diumenge tindrà lloc la primera convocatòria per celebrar el 34è aniversari de l'entitat Ripollet Sardanista. A les 5 de la tarda, el pavelló Joan Creus acollirà una ballada de sardanes amb la Copla Marinada i la Juvenívola de Sabadell. D'altra banda, el proper dia 22 es realitzarà un dinar de germanor i a les 7 de la tarda un concert a càrrec de la Copla Ciutat de Girona al Teatre Auditori de Ripollet.
L'empresa ripolletenca Can Mar, situada al carrer de Jaume I, és la responsable d'un invent que s'està estrenant per diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de les parades solars d'informació, un panell dotat d'una pantalla digital que permet a l'usuari saber quanta estona trigarà a arribar l'autobús. Tot i que altres ciutats ja disposen d'aquest tipus d'infraestructura, la diferència radica en que les que s'estan instal·lant a l'àrea de Barcelona tenen la particularitat que funcionen íntegrament amb energia solar gràcies a una placa fotovoltaica instal·lada a la part superior.
El comitè d'empresa de Sintermetal ha anunciat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat que el primer acomiadament de la direcció l'octubre del 2007 és totalment injustificat. Els treballadors, segons el comunicat, han rebut la sentència amb enorme satisfacció, ja que creuen que pot influir a la resolució de la resta de recursos.
L'assemblea del Club Bàsquet Ripollet va escollir el passat 5 de novembre una nova directiva per a l'entitat amb Rafael Díaz com a nou president. La seva elecció posa fi a una etapa de transició motivada quan l'anterior president i responsable en funcions del club, Jaume Mogas, va dimitir d'aquesta responsabilitat. L'entitat ha estat gestionada fins ara per una junta delegada que a partir d'ara serà substituïda per la junta electa.
Avui divendres continua la vaga d'autobusos. Els treballadors de les dues empreses de servei d'autobusos interurbans que operen a Ripollet, Font i Sarbus, continuen amb l'aturada convocada per Comissions Obreres i UGT de Catalunya els dies 12 i 13 de novembre davant la manca d'acord amb la patronal sobre la negociació del conveni. Els serveis mínims, segons d'acord del govern català, funcionen de 6:45 a 9:45 del matí i de 5 a 8 de la tarda. Pel que fa a la línia de transport nocturn, la N62, aquesta tornarà a entrar en funcionament aquesta nit. El servei de transport escolar i de personal amb discapacitat continua amb normalitat.
I acabem l'Associació de Discapacitats Físics, Psíquics i Sensorials de Montcada i Reixac ha aconseguit que el govern de la Generalitat estudiï la creació d'un centre d'atenció integral i interdisciplinar per a nens amb discapacitats majors de 6 anys. Aquest donaria servei al municipi de Montcada i Reixac, de Cerdanyola i de Ripollet. I el proper dimarts, 10 de novembre, el Parlament de Catalunya va acordar iniciar les reunions per estudiar la creació d'aquest centre com a prova pilot. Recordem que tota aquesta informació la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Esteu escoltant Info.
I passem a conèixer quina és l'actualitat esportiva d'aquesta setmana amb Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars esportius. La crisi afecta el Ripollet de futbol.
Doncs a la part de l'econòmica també afecta la part esportiva. Fa dues jornades que el Ripollet no està gaire fi, tot i que va guanyar el Manresa per 1-0 en un mal partit. La setmana passada sols va poder empatar 0 gols contra el Palau, un equip que està en zona d'ascens directe. Aquesta setmana jugarà a Premià de Dalt, un rival molt més difícil, ja que és el 6è classificat, i el proper partit a casa serà contra l'equip del Cerdanyola. A la tercera territorial, a la de Fut, que és segon després de guanyar per aquest dimecres al Roleda per 2-1, en un partit atreçat jugarà a casa contra l'equip del Nou Vallès. La penya Portia Pajaril, que era segon, jugarà al camp de la Fundació, mentre que l'Esguila també jugarà a casa contra l'equip del Santa Perpètua.
Continuem amb el futbol sala, partit de presentació del Can Clos.
El debut de la Lliga va ser la setmana passada a Canàries, amb un empat a 2 gols. Aquest dissabte serà la presentació de l'equip de la Divisió de Plata i serà contra un dels rivals més forts, que és l'equip de la Vallirana. L'equip B jugarà contra les últimes del grup, que són les Panteres Grogues. A l'equip de futbol sala Ripollet, el primer equip, després de l'empat a 3 gols a la pista del líder, el Barça, jugarà contra l'equip que és l'últim, que és l'Inca de Mallorca, mentre que l'equip B jugarà contra el Cervelló.
I acabem el bàsquet, el Club Bàsquet Ripollet va d'estrena.
Són les paraules del content i nou president del Club Bàsquet Ripollet, que estarà presidint el club durant 6 anys. El senyor Rafa Díaz, que ve de l'equip del Sant Gabriel, que va dir al programa d'Infosport que estic molt content per moltes coses. Primer, per les obres del pavelló amb el nou parquet. Estic content perquè avui, això parlant del diumenge passat, hem estrenat els nous vestuaris i estic molt més content per la primera victòria com a president. I estaré molt més content encara si al final de la temporada mantenim les categories dels primers equips. Aquesta setmana tornaran a jugar el Francesc Preneda, el primer equip farà contra el Sant Adrià i l'equip B contra el Badalonès.
I com sempre acabem aquesta secció coneguent quin és el convidat de l'Infosport d'aquesta tarda.
Doncs tindrem el president del Club Handball Ripollet, el seu entrenador, Sui Albert Jordana, Adrià Jordana, i els jugadors Sergio, Gerard, Raül, David i Dani.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter aquí en aquesta casa a Ripollet Ràdio. Ramon, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Des de dimecres, l'estiuet de Sant Martí ens ha portat uns dies de sol i temperatures una mica més altes. Així, per aquest cap de setmana s'espera que les màximes puguin arribar fins als 24 graus, tot i que a primera hora del matí durant la nit les temperatures es mantindran força baixes. No s'esperen pluges, tot i que poden créixer les nuvolades tant a Ripollet com a la resta de la comarca.
I fins aquí l'info d'avui divendres 13 de novembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I els deixem sentint la sardana Ripollet Sardanista, amb motiu del 34è aniversari de que l'entitat cultural celebra aquest cap de setmana. Recordin a més que cada divendres, a partir de les 8 del vespre, poden escoltar el programa de ràdio Ripollet Sardanista, en aquesta casa la nostra emissora Ripollet Ràdio. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.